Agafo aquest matí el diari El País i veig un article en la secció Idees que diu les claus de la filosofia heavy metal, escepticisme, intensitat i honestedat brutal. L'article comença pràcticament dient això, diu una cosa és veritat a l'hora de viure davant el desolat paisatge de dificultats, misèria i mort sense resposta, milions de persones troben pau, troben sossec a la fúria d'un riff de guitarra. I citen el sociòleg i filòsof Hartmut Rosa, un dels pensadors més importants del moment, autor de Cantan los Ángeles, Arrugen los Monstruos, una breve sociologia del heavy metal, que diu això, diu, el metal és una transgressió existencial. Llegim, es posa en la obscuritat abismal i allibera els monstres i porta dins un anhel de redenció. Amb la seva música es busca de forma activa una experiència genuïna i profunda. I ara, encara doncs, processant la mort d'Ozzy Osbourne, no fa pas massa, per fi mos arriba aquí a les nostres latituds, les memòries del fundador, guitarrista, insigne compositor i autor intel·lectual en primer grau, diuen, de Black Sabbath. En aquest cas, sempre reconegut per propis i estranys, però més important, si encara pot ser això així, pels seus companys, Ozzy Osbourne, en Bill Ward i en Terry Geezer Butler i altres companyaris d'Armes. Estem parlant, clar, d'Antoni Iommi, també per tots venerat per concebre i donar llum al so que canviaria la història del rock per sempre. Ell, mai suficientment ben ponderat ni per molts tolerat, va ser en aquest cas l'inventor, diuen, o un dels grans instigadors del heavy metal, el so d'un món que es desmonorava, que es derruïa. I avui tenim a les mans, doncs, Iron Man, autobiografia precisament d'Antoni Iommi, el meu viatge a través del cel i l'infern en Black Sabbath. Si us agraden les memòries, en aquest cas, aquestes són ben especials perquè és una autobiografia i, a més, molt amena, molt, molt amena, amb capítols breus i que explica, doncs, l'inici de tot i el final de tot també i, el més interessant, el viatge entremig des d'aquella industrial Birmingham. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Paul Abraham. Ell és el fundador d'un segell de disseny gràfic que ha fet samarretes, bosses, en aquest cas també pòsters, ha fet portades de discos i s'ha convertit en una referència, doncs, de tot el merchandising entorn al metal, no només al nostre país, sinó arreu del món, amb clients a totes bandes, a tots els continents. Estem parlant de Branca Studio. Ell, a més, a través d'una sèrie de samarretes i d'eslògans i ha portat novament a Black Sabbath al centre, doncs, de la, podríem dir, cultura pop també del nostre país. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, Pol.
Hola, bon dia.
Ei, gràcies per acompanyar-nos aquest matí per a la gent de Formentera i a Eivissa. Hem fet una presentació, no sé si ha estat a l'alçada de la immensitat, del tamany de la figura de Toni Iommi. Creus que, com tants diuen, ell es treia, doncs, aquesta responsabilitat de sobre, ell era molt més modest, o almenys jo ho puc llegir així en aquestes memòries, et deien, a mi m'han dit que jo es vaig inventar el heavy, doncs bé, no crec que fos així, però tu creus que realment ell amb el seu so, doncs, de guitarra i amb els Black Sabbath van crear, doncs, un nou gènere musical? Pol? Hem perdut... Ara t'escoltem, Pol.
Ah, ara sí, això, que absolutament. Per mi és el creador, no només pel riff, sinó per lo més important, crec jo, que és el to, és el so que va treure.
Escolta, el so que va treure, que podíem escoltar ara de fons, escoltarem durant tota l'entrevista a temes de heavy metal. Mira, sobre la recent mort de Ozzy Osbourne, què significa per la història de la música? Doncs deixem demanar-te abans d'entrar doncs, en Antoni Iommi, doncs, Ozzy.
L'Ozzy va transcendir molt més que Tony Iommi, no? Perquè no només va ser una figura important dins del heavy metal, sinó que de la mà de la Sharon va donar el pas més a una cultura més popular, amb el sortint a pel·lícules més conegudes, cap a una vessant més mainstream, amb el reality dels 2000, dels Osbourne. Aleshores, sempre ha transcendit una mica més a lo que és el mainstream de lo que va ser Antoni Iommi.
Escolta, en l'Ozzy, al final, tu, Baltus, que tu que ets un seguidor acèrrim, i una persona doncs, que s'estima Black Sabbath pràcticament com a la família, que al final Ozzy Osbourne es convertís una miqueta en un meme, a tu et sap greu o no? Et fa gràcia igual?
No, és part... Ell ha sigut així des del principi. Ell era sempre l'amic divertit, una mica tanoca, no? Aleshores, jo crec que és una mica part de la seva personalitat i és el que era. O sigui, ni em sap greu ni em deixa de... Vull dir, és el que era. Ell era així i ho va ser des dels principis i ho va ser fins a l'últim moment.
Era com una conclusió, una desembocadura, diríem, normal, no? Esperable de la figura i de la personalitat, no? Del personatge.
Sí, i abans amb la Sharon Osbourne, que és una...
Espera, Pol, que te sentim amb poca cobertura, t'hem perdut un segon, Pol. Espera't un moment, a veure si pots col·locar una altra banda d'on siguis. L'hem perdut un moment. I bé, torna'm a cridar i demana-li, per favor, si es pot col·locar un lloc amb cobertura. Posa la música, posa, puja. El tornem a tenir aquí amb naltros, Pol. Pol? Ei, no sé què està passant. A veure, Pol? Espera, tornem a intentar parlar. A veure, vinga, som-hi. Estem parlant d'aquest llibre Iron Man, l'autobiografia d'en Tony Iommi. En aquest cas, un llibre en primera persona escrit, en aquest cas, les memòries del fundador guitarrista de Black Sabbath. Intentarem contactar una volta més amb en Pol Abraham. Mentrestant, seguim escoltant, en aquest cas, música de Black Sabbath. Vinga, les 10:37, intentarem contactar amb ell d'una altra manera, després amb una estoniva parlarem amb Leon Manso, amb en Jure, i després de les festes de Sant Francesc. Per cert, I avui acabarem amb Tertúlia Ciutadana amb tres convidats. Per cert, els llibres del Cultrum, Libros del Cultrum, entreu doncs, en el seu web, perquè tenen, sobretot pel que fa a música i literatura, un munt, i estan superben fets, amb un munt de fotografies i amb unes edicions molt guapos, amb bon paper. Estan molt xulos aquests llibres que ens porten Libros del Cultrum. Pol!
Hola, bon dia. Ara sí.
Hi havia algun problema aquí amb la cobertura de la línia telefònica convencional. Bé, hem aprofitat per escoltar una miqueta de Black Sabbath. Escolta, tu vas fer-te un nom. La teva història és molt polida perquè és inspiradora en el sentit de que tu sempre t'ha agradat molt la música i altres qüestions de cultura popular, com la pintura, el cinema, etc. Però tu el vas trobar doncs, amb 20 i pico d'anys corrent de repartidor, en aquest cas de pizzas, però vas seguir lluitant doncs, pel que t'agradava, pel que t'apassionava, que era el disseny gràfic, i vas aconseguir, en aquest cas, crear la teva pròpia marca i fer-te un nom i poder-ne viure.
Sí, nosaltres vam tenir molta sort de tenir l'internet abans de l'algoritme, i això ens va ajudar a que els dissenys que nosaltres fèiem arribéssim a tot el món.
La teva samarreta i en aquest cas tota vaga aquella dels sis discos. Va ser un abans i un després per a tu, per la teva vida, podríem dir. Black Sabbath et va canviar la vida.
Sí, literalment, perquè nosaltres vam fer allò a moda de meme, i va rebentar internet. Era l'època de Tumblr, al principi d'Instagram, i es va fer molt viral. I això ens va donar molta visibilitat.
Recordem que aquesta samarreta el que fa és reproduir una frase d'algú altre que no és ni de Black Sabbath.
No, és d'en Henry Rollins, que era el cantant de Black Flag.
I el que diu aquí és: només pots confiar en tu mateix en els primers sis àlbums de Black Sabbath.
Pots trobar dues versions, perquè això ho va dir en una entrevista, i aleshores hi ha versions que són quatre i hi ha versions que són sis. I no deixa de ser una forma, una hipèrbole, de dir lo important que eren aquells sis àlbums, que ho van canviar tot. Hi ha molta gent que s'emprenya perquè pensen que és una forma de tirar hate a l'època Dio o a l'època on no hi era Ozzy, però jo crec que és més una forma de dir lo important que eren els primers discos.
Molt bé, escolta, aquí hi ha dues qüestions. Una, per què van ser tan importants aquests discos? Com van influenciar aquests discos a tota la música que va venir després?
Van ser molt importants perquè, primer pel so, ja hi havien hagut petits, pinzellades de riffs durs, però ningú havia trobat aquest to tan baix. Antoni Iommi, degut a un accident que va tenir treballant a una fàbrica, es va amputar dos dits. I aleshores va fer-se com una mena de pròtesis amb cinta adhesiva i li feia molt de mal quan tocava les cordes. Aleshores, com a remei, el que va fer va ser afluixar les cordes. I això és el que va fer aquest so més greu i més pesat.
Sí, ell ho explica a les memòries. Mira, m'anava acomiadar de la fàbrica, era el meu últim dia a la fàbrica. A més, va ser un dia que en la cadena de muntatge em van fer una altra cosa i pam, em van quedar les dues falanges allà. Just com m'anava anar de gira per Europa, doncs amb una banda que tenia. Llavors, escolta, quantes samarretes heu venut d'aquesta?
Ui, no ho sé. Moltes.
No?
Sí, moltíssimes, ja fa 10 anys.
Cinc xifres, no?
No, bueno, és que no t'ho sé dir, però lo suficient com per pagar el lloguer, que ja està bé.
Escolta una cosa, deixa'm mirar, Toni Iommi i els Black Sabbath són també una miqueta el fruit del seu context, perquè abans parlàvem d'aquestes paraules una miqueta doncs, grandiloquents sobre el que és el heavy, no? Ara fins i tot se n'estan fent tractats filosòfics, sociològics, com dèiem, no? Però Black Sabbath, quan sorgeixen a la segona meitat dels 60, són fruit del seu context, aquest de Birmingham industrial, gris, de classe obrera...
Clar, és que és el que diem, fins i tot el so... És fruit directe d'un accident laboral, de la precarietat, no? O sigui, crec que no es pot entendre el que és Black Sabbath i el so sense el que tu dius, sense el context de Birmingham i el context sociopolític.
Uh-huh. Escolta, Black Sabbath es forma el 78, aquí a Ràdio Illa doncs, tenim una certa predilecció per quatre xavals que havien començat abans, un pel·liu abans a l'altre, bueno, una miqueta més amunt, a Liverpool, els Beatles, que tenien aquell tema, Helter Skelter, una cançó també escrita el 68 i publicada aquell any, la cançó també és revolucionària, diuen que és un dels primers, diríem, les primeres incursions al heavy de la música.
Home, aquella cançó és una mica com la mort dels hippies i el naixement del punk, no? També està el Gimme Shelter dels Rolling Stones, que és una mica quan les conseqüències de tot el hippisme es tornen fosques, no? Mm. És com quan es canvia de l'LCD a l'Speed.
Ja. Mira, aquesta imatge ho il·lustra molt.
Sí, molt
gràfica.
És una mica això. Això ho explica molt bé en Lemmy. Tots els grups d'aquesta època, Black Sabbath, Lemmy, ells volien ser com els Beatles. Mm-hmm. El problema és que les drogues van canviar i aleshores tot es va revolucionar.
És com el revers de l'evolució del hippisme, no? com tu
exacte.
Dius.
Exacte. També hi ha el que va passar amb en Charles Manson, tot va mica junt, no?
Sí, sí. Precisament va deixar escrit, en aquest cas, no era pas pintura vermella a les parets, al Helter Skelter. Escolta una cosa, tot com entres tu en contacte amb Black Sabbath? Com t'introdueixes tu en el heavy?
Mira, jo de petit, amb el típic, amb un cosí gran. Ell portava unes samarretes que m'agradaven molt i arrel de les samarretes jo entro a la música. I des de llavors, des de ben petit, des dels 11 anys.
Des dels 11 anys. I amb què comences? Amb Barón Rojo? Amb Sangre Azul?
Jo començo als 90 amb el grunge. Smashing Pumpkins, Nirvana... I el primer grup heavy és Metallica.
Metallica,
i després
no?
De Metallica, Sepultura, tot això.
Metallica és el canal, no? És qui és el pont que et fa entrar doncs a una nova riba de música i a partir d'aquí suposo que doncs has conegut de Metallica i vas a buscar doncs els orígens, no? Els papis, no? De Metallica.
Sí, però Black Sabbath va arribar força tard. Jo tenia ja 22, 23, ja faria uns 10 anys que estava escoltant música.
Per tant, i aquí també et vull demanar una cosa. Escolta, fins i tot per qualsevol persona que li interessi la música, ja sigui doncs, que estigui doncs, en les noves sonoritats urbanes actuals, ja sigui la música clàssica, que vulgui que sigui un tastaulletes, que vulgui doncs, ser una miqueta de tot, Black Sabbath són imprescindibles, llavors. Tu pots...
Sí, tu has d'aprendre com una pel·lícula... És a dir, el heavy metal seria com el gènere del terror. Sí, si a tu t'agrada el cinema, encara que t'agradin els thrillers o això, de tant en tant pots veure una pel·li de terror, doncs amb el metal pots fer el mateix.
Que Black Sabbath, precisament, fins i tot el nom i fins i tot la portada del primer disc, juguen molt amb tota aquesta imatge, però que en realitat tampoc eren... Eren gent molt normal, no?
Eren gent normal i gent molt creient. Ells són catòlics, practicants. I aleshores ells feien tot el tema del dimoni com qui escriu una novel·la de terror. Ja, el problema és que aleshores la premsa i els fans s'ho van començar a prendre en sèrio. I aleshores, per això després, ells agafen la creu com a símbol per deixar clar que ells no són... que ells són creients.
De fet, Ozzy sempre portava una creu ben grossa.
Bueno, és que ha acabat sent el símbol del grup, la creu.
Sí. Escolta, Tony Iommi, com no sé, tu que t'has endinsat, t'has submergit a la història d'aquesta banda i els tens com part, doncs, com dèiem, no? com si fos família pràcticament, com era Tony? Tony Iommi, podem parlar que és un tio, parlant normals, catòlics, què més podríem dir d'ell musicalment? Era un gran guitarrista?
No és un guitarrista que destaqui per aspectes tècnics. És molt més per un aspecte, per lo que et fa sentir, no? Pel tipus de riff, perquè realment lo que fa és relativament senzill. La gràcia és com ho fa. Seria potser similar a lo que va ser un Kurt Cobain o artistes que destaquen més per lo que et fan sentir que no pel virtuosisme de la seva forma de tocar.
T'entenc. Que dins del heavy metal hi ha molt, de vegades hi ha branques doncs, que precisament potencien o sí, destaquen sí, sí. El virtuosisme, no?
No, de fet, els inicis de Black Sabbath, Ozzy Osbourne tampoc era un bon cantant. Ell no ha cantat bé mai. La gràcia era que es van donar certes casualitats que van crear algo únic.
Toni Iommi ja s'acosta als 80 anys
sí.
I si tu ara una foto d'ell no està en mala condició o sigui, no està molt cascat, no? O què?
Ozzy Osbourne, com tots els músics d'aquesta època, va tenir molts problemes d'addicció, però sí que és veritat que ell un cop als 90, finals dels 80-90 ho deixa, no torna a recaure i té una vida molt, molt sana, molt tranquil·la. Tot el contrari a l'Ozzy, que fins fa 4 dies ha tingut recaigudes amb el cànnabis o amb l'alcohol.
Toni, en canvi, és una persona sana, que té bona
sí.
pinta, deu ser un avi entranyable que explica contes als seus nets, no?
És ara. Als 80 va ser, com tots els músics d'aquesta època, un addicte.
Sí,
i tot el que això comporta.
Molt bé. Estem parlant amb en Pol Brand de Branca Studio. Entreu al seu web perquè tenen tot tipus de samarretes amb molt d'enginy i també doncs, de pòsters. De fet, heu treballat amb algunes de les bandes de rock més importants de diverses escenes mundials des de les afores de Sabadell, no? O sigui,
des de Torre Romeu al Birmingham de Sabadell.
Molt bé. Estem parlant amb en Pol Abrant, que és una de les persones que et consideres, i treu-te la modèstia de damunt, com un dels reintroductors...
No pas.
Zero.
No, al revés. Black Sabbath m'ha fet conegut a mi, no. Ja m'agradaria, no, però no.
Mica. Amb la samarreta i amb tot el merchandising, diríem, relacionat amb Black Sabbath i amb altres bandes, del heavy, res, no.
No, ja et dic. No. Nosaltres, el problema és que aquí és el tema del merchandising a casa nostra té molt poc reconeixement i potser sembla que el que jo faig és una mica més excepcional. Però si tu te'n vas als Estats Units o fora de Catalunya, som uns més.
Molt bé, ja per acabar, escolta, ja que tenim, mira, fins i tot, doncs, a Cultrum, doncs, ha tret aquest llibre, aquesta biografia de Toni Iommi tan xula, el heavy, el metal, està vivint el seu moment, no et diria, digue'm tu, a nivell musical, que sí que ets un seguidor de l'escena actualitzada, però a nivell, doncs, de cultura popular, està vivint el seu millor moment de la història?
Sí, perquè jo crec que la gent que escoltàvem heavy metal ja ens hem fet tots grans i estem arribant a llocs de poder. I aleshores, ara hi ha guionistes de grans sèries que introdueixen el heavy metal com un element més o gent que es fa gran i és escriptora i fa llibres sobre heavy metal. Ja no és aquella imatge dels 80...
Hi havia un estigma, no? Hi havia un estigma amb el heavy metal que ha desaparegut, no? És com, no tens por que sigui part doncs, de la lògica capitalista que ho acaba absorbint, devorant tot?
No, home, hi ha una part, evidentment. Però jo trobo que és una evolució normal. Potser sí que als principis la gent que s'apropava més al heavy metal era d'una part més fosca, però ara, durant els 90 i els 2000... era també una música una mica de friquis, no? De jugadors de rol i gent que llegia llibres de Tolkien. Aleshores, crec que no.
I avui en dia, doncs, hem vist aquests dies com, jo què sé, Oques Grasses, omplia quatre Montjuïcs en mitja hora. Ara, avui en dia, podem trobar alguna banda de metal, heavy metal, que també t'ompliria Montjuïc, oi que sí?
Home, sí, Metallica,
per exemple. No?
Metallica és un grup que també ha transcendit més enllà del heavy metal i gent que no escolta aquest tipus de música sap qui són Metallica i van a veure'ls com qui va veure U2 o Bruce Springsteen.
Escolta, ja per acabar, a quin disc recomanaries a la gent que diu, doncs mira, hem entrat al cuquet i jo que sóc més, no que sé, doncs a Sergio Dalma i... No, és broma. Jo que sóc més, doncs, mira, un altre sabadellenc il·lustre, com tu. No, jo que sóc més, jo que sé, doncs d'altres músiques, d'altres mogudes o tal, però mira, doncs ara li donaré una oportunitat doncs, a Black Sabbath. Amb quin disc els hi diries? Mira, doncs escolta't aquest.
Jo faria el primer i el segon, amb ordre. Jo faria l'exercici de com qui va al cine a veure una pel·li de por, que tanquin les finestres de casa a les fosques, posin el primer disc i s'imaginin que és 1970 i és la primera vegada que escoltes allò.
Però fa una mica... Jo, almenys, que soc un poruc, jo em tindria por, si faig això que tu em dius.
És la gràcia, és la gràcia.
És la gràcia, no? Escolta, doncs, gràcies, Pol, per haver-nos atès, en Pol Abran, de Branca Studios, avui comentant sobre Black Sabbath i Tony Iommi, amb aquesta excusa que hem tingut per parlar amb ell, doncs, a l'autobiografia editada per Cultrum, El meu viatge a través del cel i l'infern, amb Black Sabbath, Iron Man, l'home de ferro, que té moltes connotacions, perquè també és un tema de Black Sabbath, també és una cançó d'ells, i ell doncs, treballava doncs, en la indústria siderúrgica, al cap i a la fi. Escolta'm, anem amb Changes, que no és ni és el primer ni el segon, és el quatre, del quart, em sembla, i si et pareix, doncs ens entrem amb aquest tema, d'acord?
Vinga, que vagi
gràcies,
molt bé,
Pol,
moltes gràcies.
Gràcies, Pol, bon dia. Let her go. Together.